participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet, a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Pero vea que sea en tío Shishona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
en tío Shishona. Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea en tío Shishona.
En tío Shishona.
Turrón, turrón. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. Què poquet li va faltar al Lleida Esportiu per eliminar a tot un primera com el Betis. Els de Toni Saligrat van empatar 2 davant dels andalusos al Benito Villamarín. Només un gol els va separar d'estar en la ronda de vuitens de final. El Sant Andreu es va quedar a les portes de ser el primer equip que puntua el Vicente Calderón aquesta temporada. Fins al minut 90, els colíders de la Lliga de Primera no van capgirar el marcador davant dels andreuencs, que van dominar en el marcador fins ben entrada la segona meitat. Els dos catalans que ahir teníem en competició de segona B van caure amb el cap ben alt. Avui serà el torn del Nàstic, que esperem pugui complicar la vida al València. El 0-0 de l'anada atorga possibilitats mínimes, però les atorga a l'equip tarragoní. A la mateixa hora que els tarragonins, a 8:15, a Cornellà al Prat, l'Espanyol rep el Jaén amb el 2-2 de l'anada, 90 minuts per endavant, per demostrar que els blanc i blaus són superiors als andalusos. A vuitens ja espera l'Alcorcón.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, com estem? Bon dia.
Bona tarda, Dani.
Bon dia, sí. Bon dia, bona tarda. Bueno, és les dues aquella hora tonta, no?
Aquella hora tonta, és cert.
Sempre sí, dic bona tarda, però bé, se m'ha anat bon dia, no sé. I mira que és un dia gris avui.
Bon dia i bona hora i bona tarda i tot el que vulguis, evidentment.
Escolta'm, l'Espanyol que dèiem que tindrà, per això, bastants factors en contra avui, perquè el rival vindrà sense res a perdre i les grades de Cornellà a 8:15 estaran buides.
I el temps no acompanya, és possible que hi hagi pluja a l'hora de partit. Dia complicat.
Sí, però avui és un dia feliç per als nostres oients, perquè tenim entrades per regalar.
Sí.
Sí, si volen anar aquest dissabte i diumenge a veure la fase final de la Copa Sobal, poden fer-ho de franc. Només han de fer una cosa, o dues, depèn.
Dues.
Tenen dues vies, o trucar-nos per telèfon al 93 409 2771 o al 93 409 2772 i contestar una pregunta molt fàcil. Quins dos equips catalans disputaran aquest cap de setmana al Palau Blaugrana aquesta competició?
Jo permeto el luxe de donar una pista. El Molins de Rei no és cap d'ells dos.
Gràcies, Roger Castillo. També ens podeu fer arribar les vostres respostes a través del correu electrònic, si ho preferiu, a esportsalacarta, tot junt, @gmail.com, només amb el vostre nom, el cognom, i responent això, quins dos equips catalans disputen la fase final de la Copa Asobal? I vinga tu, de Franca pel Blaugrana, a veure, en vol de primer nivell.
Això és fantàstic, eh?
Jo no m'ho perdria,
No, home, no. A més, serà en vol boníssim, de primera qualitat.
Però escolta, nosaltres, si et sembla, anem per feina, anem a conèixer les notícies més destacades d'aquest dijous 19 de desembre, i tenim molt bones notícies a Can Barça. Per fi, fumata blanca, Sandro Rosell anuncia la renovació d'Andrés Iniesta.
El migcampista vestirà la samarreta blaugrana fins al 2018, tal i com ha anunciat el president Culé en el tradicional discurs de Nadal aquest migdia. La relació contractual amb Iniesta es podria mantenir a partir d'aquell any, renovant temporada a temporada. Rosell també ha assegurat que el club necessita un estadi nou per ser competitiu i també generar nous ingressos.
Més futbol, l'Espanyol B continua endavant a la Copa Federació.
Ahir jugava la tornada dels setzens de final de la fase estatal al camp del Penya Esportiva Santa Eulària d'Esriu i en va tenir prou amb un empat a 0 per accedir a la següent ronda de la competició. Recordem que el partit de Nadal de Manolo Márquez es van imposar per 3-2.
Aquesta tarda, cita destacadíssima a la piscina de Sant Sebastià.
Un partidàs de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Prorreco italià a partir d'un quart de vuit del vespre, corresponent a la Lliga de Campions. Els de Xus Martín han guanyat els dos partits disputats fins ara i volen mantenir la bona dinàmica de resultats en una temporada en què encara no coneixen la derrota.
Bàsquet, el Barça tanca la fase de grups de l'Eurolliga.
Els de Xavi Bascual reben el Budivelnik ucraïnès a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Opcions obertes encara de ser primer de grup, però per aconseguir-ho ha d'esperar les ensopegades del CSKA de Moscou i el Fenerbahçe.
I a l'europeu d'hoquei patins, la selecció espanyola femenina continua imparable.
Ahir a la nit va aconseguir el seu segon 5-0 consecutiu, en aquest cas contra el combinat italià, en paper destacat d'Anna Casarramona, autora de dos gols. Aquesta nit les jugadores d'Alberto Mazón es juguen la primera plaça de grup contra Portugal.
Gràcies, Roger. Nosaltres recordeu que avui és dijous, per tant, què toca? Rugbicat.cat amb el Quico Gómez i també ens toca l'Estela de Bor amb els companys Agustín López i José Luis Cánovas. A veure què aprenem amb ells avui. Sempre aprenem coses de l'Estela de Bor i de tots els nostres col·laboradors. Comencem aquí i ara al Zona Mixta.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i deu minuts, a dos quarts de vuit del vespre serà quan arrenqui a Cornellà al Prat aquesta eliminatòria tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei entre Espanyol i Jaén, ara mateix empatada a dos gols, però els gols dobles en camp contrari, en cas d'empat, afavoreixen ara mateix el conjunt blanc i blau. Ignacio Miguelez, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda, com estamos?
Doncs mira, amb ganes de partit, una llàstima que el temps no acompanyi, l'hora tampoc, per tant les grades de Cornellà difícilment que s'ompliran avui. Escolta'm una cosa, presenta moltes novetats, Ignacio, la convocatòria de Javier Aguirre per al maig d'aquest vespre?
Sí, la verdad que ayer Javier Aguirre, como ya comentábamos, que iba a ser el día de dar la convocatòria a las aproximadamente 8 de la tarde, Javier Aguirre daba esa convocatoria. Más que novedades, un nombre propio, que para mí ha sido la novedad increíble, la de la ausencia de Sergio García, también se sumaba la de Torgi, el Lanzarote, algo novedoso, Fuentes también. Bueno, una lista de convocados quizás de Copa del Rey, pero que cabe recordar que aunque quedamos 2-2 en la ida y tenemos favorable el marcador, un golito de Jaén nos complicaría mucho la vida. Además, también hay que pensar en que posiblemente la afición, aunque siempre es el número 12, hoy será un 11.5, porque con la lluvia, la hora, Copa del Rey y como está evolucionando el fútbol, la asistencia a los estadios últimamente, a ver cuántos irán al campo, quizás 5.000, 6.000, ya veremos, Lo que sí, que hablando de la convocatoria, sí es verdad que la sorpresa gorda ha sido esa ausencia de Sergio García. Y de hecho Aguirre, tras dar a conocer esta lista de convocados, ayer habló en rueda de prensa y nos comentó un poquito por qué Sergio se quedaba fuera.
Pues es parte de los 24 jugadores. Pues cada semana hay 6 que se quedan fuera. A veces son unos, a veces son otros, a veces son los mismos. Yo intento preparar la liga y la copa lo mejor que puedo y en este momento estamos centrados en hacer un gol más que Jaén para pasar a la siguiente ronda, y para este partido consideré que estos 18 eran los adecuados.
Doncs Javier Aguirre prefereix donar descans a un home bàsic com Sergio García pensant en el partit de diumenge de Lliga davant del Valladolid. Per cert, pel que fa al partit pròpiament d'aquesta nit davant del Jaén, quina anàlisi en feia el tècnic mexicà Ignacio?
Sí, efectivamente, no solo hablaba de la lista de convocados, sino de la importancia que tiene este partido para seguir en la Copa del Rey, porque recordemos que Granada tenía favorable también ese pase a octavos de final frente al Alcorcón con un 2-0 a favor, y el Alcorcón finalmente en penaltis ha pasado a la eliminatoria. Cosa que también recordemos que tendríamos a favor nosotros, porque nos encontraríamos con el Alcorcón y ya serían dos equipos de división inferior los que nos enfrentaríamos, y que bueno, yo creo que no hay excusas, al menos hasta cuartos, que a priori jugaríamos contra el Real Madrid. Y sobre todo del Alcorconazo, que es el segundo Alcorconazo, pero el más reciente, frente al Granada, también hablamos Javier Aguirre.
Para todos los primeras es un buen ejemplo, para todos los que pues no encarrilamos la eliminatoria con una ventaja amplia y aún así Granada ganaba por 2 goles de diferencia en campo distante. Hoy en día no hay rival pequeño, eso está muy claro. No hay, perdón, gran diferencia entre primera y segunda. No hay en segunda B, dan pelea, muerden, luchan, juegan bien al fútbol. Los campos son complicados, no es fácil. No puedes subestimar a nadie porque te puedes llevar una sorpresa. Entonces nosotros mañana saldremos con el máximo de los respetos hacia el Jaén, que la verdad ya hizo un buen partido en su campo, muy muy bueno diría yo, y sé que va a ser complicado, está la eliminatoria abierta.
I tan oberta que està aquesta eliminatòria, s'ha d'anar molt en compte aquest vespre davant del Jaén. Per cert, Ignacio, t'atreveixes amb un 11 titular avui?
A ver, con tanto cambio quizás sea complicado, pero yo creo que va a ser una mezcla de lo que se vio en Liga y en Copa en los últimos 2 partidos. Yo creo que jugará Germán indiscutiblemente. La pareja de centrales, tengo serias dudas, porque Sidney entrará, pero no sé si por Héctor o por Coloto.
Sí.
Entonces ahí es mullat, mi primera mullat, duda.
Mullat.
Un momento, Sidney se ha quedado fuera de la convocatoria, ¿no?
¿Qué?
Ahora estoy dudando, Sidney se quedó fuera, nada más pillan fuera de juego.
No.
Sidney, ¿no se quedó fuera por las molestias en el cuádriceps? Me has estado dudando. Tú tienes ahora encima, así que tienes ahora mismo que hablar.
No, Sidney es.
Está, ¿no? Vale, perfecto. Pues yo creo que será Sidney y Coloto, Javi López en una banda, Capdevila en otra. Yo creo que no se la jugará cambiando el centro del campo, yo creo que jugarán David con Víctor. Y para mí te van a dar entrada a Alex Fernández, pero en la media punta, jugando con Córdoba por delante de él, y las bandas yo creo que van a ser para Stuani y para Víctor Álvarez. Yo creo que esta será mi alineación. Mi única duda está un poco en la defensa, y quizás si Alex en vez de en la media punta jugase en ese doble pivote, entonces ya cambiaríamos o a David o a Víctor y pondríamos a Pichi en la media punta. Es un poquito el análisis que tenía, y perdona que dudase de Sidney, porque como arrastraba molestias en el cuádriceps y esta mañana no he hecho nada, pues ya no me acordaba de si entraba en la convocatoria o no.
Cap problema, Ignacio Miguelet, moltes gràcies per aquesta informació. Demà parlem, a veure com ha anat aquest partit davant del Jaén, a veure si l'Espanyol està en aquests vuitens de final i s'enfronta a principis d'any amb l'Alcorcón en aquesta nova eliminatòria de Copa. Que vagi molt bé, gràcies.
Perfecto, Dani, un abrazo.
Adéu, bona tarda. Recordem que a la mateixa hora que els blanquiblaus també jugarà el Nàstic, que amb empat a 0 de l'anada visitarà Mestalla per jugar davant d'un València que estrena míster a la banqueta. És Nico Estevez, entrenador pont, fins l'arribada del definitiu míster, que podria ser Juan Antonio Pizzi. Aquesta és la intenció dels Che, a veure si poden contractar l'exjugador, en l'actualitat entrenador de San Lorenzo d'Almagro. A veure si els Grana tenen alguna opció de passar com la va tenir ahir el Lleida Esportiu, perquè els de Toni Saligrat, recordem, van empatar a 2 al Benito Villamarín amb el Betis. Només un gol va separar els blaus de passar als vuitens de final. El Sant Andreu també va competir, va perdre 2-1 davant de l'Atlético, però a prop van estar d'empatar en un camp on aquesta temporada els de Xolo Simeone han guanyat tots els partits. La gran sorpresa, sens dubte, d'ahir a la Copa va ser l'eliminació del Sevilla a mans d'un segon B com és el Racing de Santander. També van passar la Real Societat, l'Almeria i el Real Madrid, que va superar 2-0 a l'Olímpic de Xàtiva.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 2:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 2:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR. Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ocean Blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
Nou segons i arribem al punt de les 2:20. Partit de gala aquesta nit a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona. L'Atlètic Barceloneta rep la visita del Prorreco italià, sens dubte un dels grans del continent europeu del waterpolo, i és el duel d'invictes del grup A de la Lliga de Campions en aquesta tercera jornada. Catalans i italians, per tant, es jugaran la primera plaça d'aquest grup. David Martín aquest any ha canviat la piscina per la banqueta i des d'aquest any és el segon del tècnic mariner, el Xus Martín. David Martín, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal, com estàs vivint aquests primers 3 mesos de competició, canviant la piscina per la banqueta, o estàs disfrutant també?
Bueno, a veure, de moment molt content, no?, perquè estan marxant les coses molt bé, l'equip està funcionant a un nivell excel·lent i la veritat és que estic vivint la competició des de fora, però molt bé, la veritat és que estic molt content del canvi i no trobo a faltar tirar-me a l'aigua perquè ho estic vivint d'una manera diferent, però també molt intensa.
Algun dia deu haver-hi algun moment que dius, no sé, no? Ara sortiríeu a jugar uns minuts encara, no? O...
Sí. Okay. Perdona, que no he sentit.
Que encara diries algun dia, va, em tiro uns minutets, que tinc ganes de tornar a la
piscina.
Bueno,
sí que és veritat que quan vam començar la temporada, algun dia sí que em va agafar ganes, no, tirar-me, però la veritat és que ara no. Ara estic a mullar-me a la banqueta, preparem els partits, mirem vídeos i com t'he dit, és una altra manera de viure-ho, però també molt intensa i molt content d'haver donat aquest pas.
És el que t'anava a comentar, i aquesta relació amb el germà, com es porta? Ho porteu bé? Coincidiu amb totes les decisions? I alguna vegada que, no sé, que
bueno,
hi ha algun enfrontament?
Llavors parlàvem de waterpolo durant 20 hores, perquè jo era jugador i era entrenador, doncs ara parlem 24 hores de waterpolo. Tot el dia parlant, mirant vídeos, jo veig aquest vídeo, tot i l'altre, i la veritat és que molt bona sintonia, perquè a part que és el meu germà, clar, també veu el waterpolo com jo, per tant no tenim cap tipus de problemàtica.
No, ja esteu demostrant, David, que el tàndem entre el Xus i tu està funcionant perfectament, perquè, a veure, Santi Fernández portava un munt d'anys a la banqueta marinera, les coses havien rullat molt bé, però és que ara jo crec que esteu fins i tot en un grau superior. A la Lliga continueu intractables, a la Copa Catalunya ho vau demostrar, la Supercopa i a Europa l'equip ha començat fortíssim, David?
Sí, a veure, la veritat és que bueno, l'expectativa no era tan alta quan van començar, quan vam agafar l'equip, però com t'he dit, l'equip està funcionant molt bé, el grup està amb molta confiança, ha agafat un nivell de joc molt alt i bueno, molt, molt contents del rendiment i sí que és veritat que l'expectativa és molt alta, però bueno, continuarem així partit a partit i intentar guanyar-nos la classificació per mèrits propis, no perquè estem classificats per ser organitzadors.
Uh-huh. Segurament aquest fet és molt important, no? Des del primer dia ho heu dit, aquest any la final a 6 s'organitza aquí a Barcelona, com a anfitrions ja esteu classificats, però l'equip ha dit des del primer moment, tots els jugadors, entrevistes que he escoltat, etc, jugadors que hem parlat aquí al Zona Mixta, que us voleu guanyar la classificació per mèrits propis i és molt important arribar a la fase final amb dinàmica guanyadora.
Sí, a veure, si seria un error pensar que per estar classificats i jugar amb relaxació. Jo crec que hem de ser conscients que la final six serà molt, molt complicada i el millor entrenament que podem tenir és agafar aquests partits i jugar-los al màxim, no? També és veritat que la classificació és important, perquè si quedes primer de grup, pues, hi ha un partit que no el jugues, i si quedes segon, t'enfrontes al tercer altre grup, i si quedes tercer, al segon.
Clar.
Per tant, ens interessa quedar entre els tres primers, ja estem, però quan més amunt, millor per nosaltres. I com t'he dit, és jugar partit a partit al màxim nivell i demostrar-nos a nosaltres mateixos que estem al nivell dels grans equips europeus.
Mm-hmm. Escolta'm, David, tu has viscut durant molts anys a la piscina, segurament aquesta evolució de l'Atlètic Barceloneta, no? Fa uns anys a Espanya ho guanyàveu tot, però arribava a competició europea i no éreu competitius. D'uns anys ençà, l'any passat ja vau estar a la final a 4, aquest any doncs esteu demostrant que també sou un equip ultracompetitiu a Europa. Què ha canviat? Què us està fent més forts? Només l'experiència? Explica-m'ho tu, que segur que has analitzat aquesta situació.
Sí, a veure, jo no he viscut només el creixement a nivell europeu de Barcelona, sinó que jo he jugat per no baixar de categoria,
també,
ja t'imagina't.
Sí, 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 sí.
Llavors he viscut, el Barceloneta sempre ha sigut un club de lluitadors que ha començat de molt a baix i ara estem en una situació molt bona. Està clar que per arribar al nivell europeu que tenim ara és molt important l'experiència, no? I sí que és veritat que portava uns anys que no arribàvem a classificar-nos per als quarts de final o per la Final Four, però l'any passat va ser un punt d'inflexió i ara el club està en una situació molt, molt bona i això s'aconsegueix pues, durant molts anys, estan competint amb els millors i després, per què no dir-ho, quan t'agafes un respecte a nivell dels altres equips, dels àrbitres, i ja veuen com el Barceloneta com un dels favorits per aquesta competició. Jo crec que els anys que juga el Barceloneta, està jugant la Copa Europa, és molt important per veure on estem ara, no?
I a nivell de club, el fet que vagi també al primer equip, també es nota les categories inferiors? Hi ha matèria primera a baix, David, també?
Sí, a veure, jo estic portant els juvenils i els cadets, no?, que estan a sota del primer equip, i sí que és veritat que era, com es va veure, jugadors amb un potencial molt gran, ja no només per jugar a primera divisió, sinó per ser bons jugadors a nivell europeu en un futur. El club, la idea és això, potenciar la base, perquè a la fi un club que té una molt bona base té més facilitat per estar dalt, ¿vale? Perquè si no, amb talonari no pots arribar, perquè el tema econòmic està com està i el fet de formar jugadors i que puguin arribar al primer equip sempre és un cos més lleuger pel club i pots fitxar jugadors més importants perquè tens una bona base i aquesta és la direcció que vol agafar el club, potenciar l'equip, la cantera i intentar que en un futur més de la meitat dels jugadors que estiguin al primer equip siguin formats a la cantera.
Mm-hmm. Sens dubte que el futur ha de ser aquest, més en aquestes èpoques d'important crisi econòmica. Ja feu bé d'anar treballant bé la base per seguir doncs, a l'elit d'aquest esport, que sense aquesta base doncs, serà difícil en els pròxims anys.
Hola?
Sí, estic aquí. Em sents?
Ah, val.
No,
no et sentia.
No, que et comentava que és molt important treballar aquesta base per seguir a dalt durant molts anys. Escolta'm una cosa.
Veure, jo crec que és el futur dels, no només de Barceloneta, sinó de tots els clubs. El tema econòmic està molt complicat i el club que ara mateix aconsegueixi tenir jugadors de base als seus primers equips donarà un pas endavant i se distanciarà d'altres clubs. Pensa que hi ha clubs històrics com el Partizan o el Jut Brònic, que es formen d'això, de jugadors de la cantera, i després fitxen dos o tres jugadors importants a nivell europeu, i ja estan allà, amb un equip molt, molt competitiu. És el futur.
I tant que sí. I per animar una mica, per engrescar la gent que avui vagi a veure aquest partidàs als Banys de Sant Sebastià, Què es trobarà en aquest Atlètic Barceloneta Prorreco? Segurament un dels grans partits del continent europeu ara mateix, no?
Bueno, això és molt fàcil. Això és com si t'agrada el futbol i ve a jugar un equip amb el millor jugador del món, que ara mateix pot ser l'Ibovic, no? Que està rec, amb el millor porter del món, amb 4 o 5 jugadors que han sigut campions del món, amb Itàlia, un esquerra, l'Hongar és campió del món. Llavors, és un equip replet d'estrelles, tàcticament molt, molt bo amb aquest ofici dels italians, que jo crec que si t'agrada el waterpolo no t'ho pots perdre. És com si va el Messi a jugar un partit i la gent no va, a més és gratis. O sigui, no es pot demanar més. Vull dir que
més facilitats.
És un espectacle i més a més el waterpolo en directe és molt, molt bonic i més un partit d'aquesta categoria. O sigui, que jo crec que és un privilegi que podem gaudir d'aquest tipus de partit i de gaudir dels jugadors que venen a jugar aquí. I és un autèntic equipat i només li dic a la gent que no s'ho pot perdre, que és un espectacle molt maco i que a més ho necessitem. Necessitem la Sant Sebastià a tope per animar-nos i intentar aconseguir la victòria.
Partides el que es viurà aquesta tarda amb David Martín a la banqueta amb el seu germà Xus, tots dirigint a l'Atlètic Barceloneta cap a la quarta victòria en 4 partits en aquesta primera fase de la Lliga de Campions. David, que vagi molt bé, que continuïn anant bé les coses ara com a segon entrenador, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi bé.
Vinga, adéu, bona tarda. Adéu, adéu.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Estela Davor.
Passa un minut a 2:45, ja entrem en territori de seccions. Avui hem invertit l'ordre, eh? Avui comencem amb l'Estela de Bor i deixem per després el rugbycat.cat. Com estàs, José Luis Canovas, què tal?
Molt bé, Dani, bona tarda, com estem?
Molt bé. Avui el tema va de natalitat.
Sí, hem trobat una coseta curiosa que ja ens va bé per tancar aquesta última secció de l'Estela de Bor de l'any, sí, d'aquest 2013. I és un estudi publicat aquesta setmana al prestigiós British Medical Journal, britànic, com diu el seu nom,
compte,
sobre natalitat vinculada a actualitat esportiva, diríem. Es tracta d'un estudi, que ara ens explicarà el seu autor, que tracta d'explicar o de posar dades a aquell que es va anomenar Baby Boom de l'Iniestazo. No sé si te'n recordes.
No sé si me'n recordo. Fem memòria d'aquell dia, Stamford Bridge?
Fem memòria.
Gattara! Esto control! Mosmonkon! Ehdeu al Messi! Messi! Al Zarba! Al Akira! Gol! Gol! Allah! الله 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 انيستا غدارة 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 ابكي يا مالودا ابكي يا تشيك.
Com que ja havíem escoltat tots l'Inestazo en català, en castellà, en anglès, en italià, doncs hem pensat, i com ho van narrar al Jazeera? Doncs mira, d'aquesta forma deien el Barça-Roma.
El Barça-Roma, el Barça-Roma. Això és el que hem entès, haurem de millorar el nostre domini de la llengua àrab. Però sí, veiem que igualment que es va fer aquí es va fer molta passió.
Sí, sí, home, perquè va ser un gol èpic a la pròrroga a Stamford Bridge davant del Chelsea en un partit trabadíssim. I bé, això va fer que moltes parelles de Catalunya diguessin això s'ha de celebrar.
Sí,
I
sí.
Què millor celebrar-ho doncs que estimant-se.
Es va parlar en aquell moment d'un autèntic baby boom arran d'aquell gran gol d'Iniesta que va portar el Barça a la final de Roma i com et dic, ara hi ha hagut un grup d'investigadors que ha intentat una mica treure-li suc a aquell fet i ens intentarà explicar un dels seus autors.
Que és Jesús Montesinos, membre de la Unitat de Recerca i Innovació de la Fundació Altaia de Manresa. Jesús, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com anem? Molt bé.
Molt bé, no deixa de sorprendre'ns doncs, aquestes xifres i aquestes dades, no? de veure com la gent, gràcies a la passió esportiva, doncs, pot exercir amb més facilitat el dret a matrimoni, el fer l'amor, bàsicament.
Sí, sí, no, quan nosaltres vam plantejar aquest estudi, pensàvem que això era una llegenda. De fet, hi ha d'altres moments històrics que han generat aquest tipus d'informacions en quant a l'augment de la natalitat. Podem recordar des de l'apagó de Nova York del 65 o inclús, i això avui en dia és una cosa que pràcticament tothom pensa, que és que els dies o les nits de lluna plena hi ha més. Aquests estudis, que metodològicament fluixos, han estat després invalidats per estudis metodològicament més robustos. Per tant, el Pagón, per dir un exemple, es va concloure que realment no havia produït un increment de natalitat, sinó més bé al contrari, un descens, i en el tema de la lluna plena igual. Hi havia un petit increment d'un 1-2% quan es va fer l'estudi en mig milió de persones o de naixements, millor dit, i això era pràcticament imperceptible. Amb la qual cosa, nosaltres, quan vam començar aquest estudi, pensàvem que igualment seria una llegenda. La sorpresa va ser quan, juntament amb l'equip de estadística de l'UPC, es van fer models matemàtics i va sortir que havia un 17% més de naixements no esperables en la nostra sèrie de 5 anys al febrer de 2010, just 9 mesos després dels èxits esportius de maig de 2009. I, a més, aquest increment persistia una miqueta més baix, amb un 11% al març, i després deixava d'existir. Amb la qual cosa van concloure que havia un increment transitori, però estadísticament significatiu, i no tenim una causalitat concloent, però pot ser, amb molta verosimilitud, que la causa dels triomfs del Barça fos la raó.
Jesús, explica'ns una mica com va ser l'estudi. Vau analitzar naixements de les comarques del Bages i del Solsonès, i fins a un període de 5 anys, com tu has explicat, i fins a una quantitat d'11.000 naixements. Explica'ns una mica com va anar això.
Sí, mira, nosaltres hem fet un estudi de sèries temporals i el que vam agafar són els 11.000 naixements que es van produir a Altaia, tant a la Clínica Sant Josep com a Sant Joan de Déu. I aquestes dades les van posar una data de naixement. I a partir d'aquí es va modelar una fórmula matemàtica per veure si hi havia coses rares entre els diferents mesos dels diferents anys. I van veure una sèrie de coses. Una cosa que vam veure, que és la que, bueno, pues era l'objectiu de l'estudi, és aquest increment de la natalitat 9 mesos després del maig de 2009 i que això no passava als altres febrers. I una altra cosa que vam veure també era la disminució de la natalitat a partir del segon semestre de 2010. Aquesta tendència a la disminució això no és una, ho vam veure al nostre model, però també és una cosa que s'ha comprovat a la resta de Catalunya, Espanya i a països del sud d'Europa, i que tothom aixeca a la crisi, amb una disminució a això, dels naixements racionals o planificats. I una altra cosa que també vam veure és que al setembre, octubre, sobretot setembre, va haver un increment dels naixements, però aquest no només en un setembre, sinó en cada setembre. I això també és una cosa que s'ha vist, sobretot als Estats Units, que és l'efecte Nadal. Es veu que les vacances de Nadal també poden tenir alguna certa influència en l'increment de la natalitat.
Hola, m'acabo de reincorporar.
Sí, tenim aquí també l'Agustín López, que és company també de l'Estela de Bor, que em sembla que et vol fer alguna pregunta, Jesús.
Hola, Jesús. Mira, estava escoltant i pensava, a l'hora de fer l'estudi, heu calibrat de quin equip eren supporters o eren fans els, les persones que n'hi havia a la clínica, o heu posat aquesta característica, l'heu inclòs en l'estudi o...?
No ha pogut ser. La veritat és que nosaltres ens hem basat en les històries clíniques, en els informes d'alta dels naixements, de les mares, i clar, com és comprensible, aquesta no és una dada que habitualment es demana, de quin equip és el pare i la mare. Lo que sí que veiem és que quan tu mires les penyes futbolístiques, i això ho hem mirat, que hi ha al Vallès i Solsonès, quan tu fas la relació entre penyes del Barça respecte de les penyes del Real Madrid i les de l'Espanyol, veus que la suma d'aquestes de l'Espanyol i Real Madrid respecte a les del Barça estan molt per sota. És a dir, hi ha un factor de relació de 2.3 de més del Barça que de l'Espanyol i del Real Madrid juntes.
Sí, sí, però una cosa, Jesús, ara aquí vull intervenir jo, perquè no sé si saps que els seguidors més fogosos de un dels més fogosos d'Espanya deien que eren els pericos. Això ha sortit en molts...
això, crec que s'alegressin tant des del Barça, o sí, no sé.
Això ha sortit en més d'un estudi, era només com a anècdota, com a anècdota. Jo no sóc perico, no?, com comprendràs.
sospito que sí.
Sí, una...
És autoreferencial, aquesta dada.
Sí. Una mica sí. I això de les penyes, doncs, també és curiós, no?, i ens dona a entendre el fet aquest, no?, que els èxits esportius dels darrers anys del Barça, doncs, han augmentat la natalitat de tot Catalunya, no?
Jo crec, Jesús, que el que és curiós és que pensàveu, el vostre objectiu era una mica rebatre aquesta afirmació i us vau acabar trobant que de fet era així.
Sí, en qualsevol cas, bueno, nosaltres pensàvem que podia ser una llegenda, però realment hi ha unes característiques neurobiològiques que sí que poden suportar que això sigui realitat, i és que realment els humans no funcionem només per la raó, i en moments de passió o de moments emotius positius com aquest, pues la gent, diguéssim, que per una miqueta la por, i inclús en moments de pessimisme, com podia ser això, 2009 ja estàvem en crisi i la gent pues, començava a augmentar, no?, l'atur i tot això. I en aquests moments, reaccions positives o estímuls positius emotius inclús són més efectius que en un moment en el que tot va bé. Amb la qual cosa, bueno, no ens acaba d'estranyar, i de fet hi ha justificacions d'aquest tipus psicològics que poden defensar que realment hagi existit aquesta causalitat.
Doncs Jesús Montesinos, membre de la Unitat de Recerca i Innovació de la Fundació Altaia de Manresa, i bé, un dels autors d'aquest estudi sobre, vaja, aquest augment baby boom de la natalitat a Catalunya després dels èxits de 2009 del Futbol Club Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat, un plaer.
Moltes gràcies a vostès, un plaer.
Que vagi bé, bona tarda. Bé, companys, molt interessant tot això, ja heu vist,
Sí, sí.
Hi ha articles de los seguidores de l'Espanyol i del Recre, los más fogosos de la Liga Espanyola. Això sí, fa uns quants anys, el 2008, que l'Espanyol sí venia de fer-ho bastant bé en algunes competicions.
Segurament.
M'agradaria veure com han fet l'estudi, com han comprovat que són els més fogosos, quina sèrie de proves els hi van posar o què va passar?
Avui ens heu posat a prova una mica, Heu vingut a parlar d'un tema que segurament hauríem d'haver començat a parlar a partir de les 12 de la nit i tal. Hauríem d'haver posat potser fins i tot algun rombo
tot per la ciència.
A la secció d'Estela de...
Tot per la ciència.
Doncs, companys, moltes gràcies per acompanyar-nos i la setmana que ve disfrutarem tots del dia de Sant Esteve, per tant no tindrem Estela de Bor. Per tant, us desitjo als dos, a l'Agustín López i al José Luis Canovas, molt bon Nadal.
Igualment a tots els oients i a tot l'equip.
Molt bé, gràcies. Seguim amb més coses.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Helen Clark called when she got the word. And she said, I suppose you've heard about Web Ellis.
Rugbycat.cat, amb Quico Gómez.
We pulled a few strings and put forward our case. You should have seen the look on Trevor Mellard's face when the IRB said...
Ja hem canviat els papers, els de l'Estela de Bora els deixem un costat, agafem els de rugbycat.cat i del company Quico Gómez. Quico, com estàs?
Què tal, Dani? Molt
benvingut.
Bé. Gràcies.
No hi ha manera, no?
No hi ha manera, no hi ha manera.
Ja sabeu, jo crec que la gent, si ens escolta sovint, ja deuen saber que tots estan parlant de la Divisió d'Honor i de la Santboiana i no volem riure, no? És que ja la situació, per desgràcia, com que no millora, acaba sent una mica còmica, però, ostres, tu, és que no hi ha manera, ja en són... Quantes de... m'he perdut el compte?
Sis derrotes consecutives, ja. Però aquesta té certa excusa, és bastant comprensible. És que els hi surt tot malament. És a dir, és allò que una cau darrere l'altra... Mm. A més, visitaven el camp del Salvador, que és el tercer classificat de la Lliga, un gran equip, dels millors equips de la Lliga, i Lewis Williams, l'entrenador, havia fet la seva convocatòria de 22 jugadors, una convocatòria normal i corrent, i el divendres va saber que Afa Tauli, el millor jugador, no podia viatjar perquè l'havien sancionat algun partit més, per una tangana que havia tingut al camp d'Ordícia, si no recordo malament, i tres jugadors més, bastant importants, Balsalobre, Puigbert, i ara no em facis dir quin altre, tampoc podien anar, un per motius personals, l'altre per motius laborals i l'altre perquè havia d'estudiar. Coses d'aquestes del rugbi semiprofessional, semiamater, clar, et plantes a un camp com el del Salvador amb 18 jugadors només, complicat. És complicat en aquesta divisió, físicament molt exigent, necessites tenir tots els canvis, gent fresca, i van acabar perdent 29-5. No és, no només per anar amb 18 jugadors, no sabem què hagués passat si haguessin anat amb 22, però és un afegit més a tot el que els està passant aquest any a... els homes del Sant Boi, que la setmana que ve juguen segurament el partit més important que jugaran aquesta temporada, perquè ells són penúltims, amb 14 punts, i visiten Sevilla, el camp del Cajasol Ciències, que té 11 punts,
ostres,
que és el CUE. És a dir, que és partit a cara o creu. S'ho juguen, no tot, perquè queda moltes jornades, però clar, és molt important. És molt important.
Quan es juga aquest partit?
Aquest dissabte.
Aquest dissabte. Una llàstima, haurem d'esperar gairebé a principis d'any per veure...
Sí, a veure, que poden guanyar la Santboiana, que clar, estem en aquest clima una mica de depressió perquè porten 6 derrotes consecutives, però que els homes de la Santboiana tenen qualitat per guanyar el Sevilla. És a dir, que s'ha de ser optimista i s'ha d'anar amb el cap ben amunt i amb molta confiança. I torna a Fatauli, els tres jugadors que havien tingut problemes podran jugar, és a dir, que hi ha motius per l'esperança. I clar, i el que passa que si perden estarà complicat el tema.
Escolta'm una cosa, a la Divisió d'Honor B tampoc portem gaire bones notícies, perquè ara sí que em deixes una mica garrativat. El Barça va perdre?
El Barça va perdre contra un equip que encara no havia guanyat, el Tecnidex València, sí, increïble.
Però el Barça ho havia guanyat...
El Barça havia perdut un partit.
Un partit només.
Un partit, i anava segon a darrere del Sant Cugat, que és el líder indiscutible, uh-huh. I visitava el camp del Tecnidex València, que era penúltim. El València, que és un equip que ha pujat aquest any, que no havia guanyat, però que sempre havia jugat bon rugbi. És a dir, són un equip que li agrada molt donar-li continuïtat a la pilota, és a dir, que quan els plaquen, en lloc de guardar-la i fer un rac, sempre intenten jugar, sempre l'intenten mantenir molt viva, i al final, doncs, al cap de tantes jornades, al final al València li comencen a sortir resultats. És un equip, s'ha de dir, el València, que s'ho mereix. S'ho mereix perquè aposten, és una aposta total per la cantera, és un equip molt jove, i que volen, tenen la voluntat d'un rugbi divertit, que això sempre s'agraeix. Van guanyar 18-12 molt justet. El Barça, de fet, a falta de 15 minuts guanyava 11-12, però vaja, el que és significatiu és que amb aquesta derrota del Barça el Sant Cugat és encara més líder, perquè el Sant Cugat sí que va guanyar contra els enginyers i ara ja té 7 punts de diferència, que són molts. Són molts tenint en compte com està el Sant Cugat.
Un coixí de punts molt, molt importants molt per important. Començar a agafar-se amb una mica de calma tot el tram final de Lliga i preparar bé aquests play-offs que em vas comentar que són,
sí, ara,
que són duríssims.
Ara la setmana que ve es juga, bueno, aquest dissabte, es juga l'última jornada de la primera volta i quedarà tota una segona volta, però fa pinta, no se sap, fa pinta que el Sant Cugat quedarà primer. Uh-huh. A més, el Sant Cugat està esperant el fitxatge d'un fitxà, d'un jugador fitxà, que això, si et sembla, en parlarem d'aquí dues setmanes, perquè és bastant interessant, perquè l'estan esperant des de fa 3 mesos. Hi ha hagut problemes amb visats...
Està perdut pel món? O...
No, està fitxi. No? Jo he intentat contactar amb ell, però ha estat complicat. Però d'aquí dues setmanes en parlem més a fons.
Estupendo, estarem pendents. Escolta'm una cosa, primera catalana, què m'has d'explicar d'aquesta categoria?
T'he d'explicar que el Barça B, que estava invicte, que era el líder indiscutible, que havia guanyat tots els partits per molta diferència, ha perdut. Ha perdut, i a més a casa del segon, que és l'INEF Lleida. Molt interessant, molt important, perquè el Lleida li va clavar una tova i jo vaig al·lucinar quan ho vaig veure. És a dir, s'esperava un partit disputat, però 33-5 va guanyar el Lleida al Barça B, que és molt. És molta diferència, els lleidatans, que la temporada passada ho van passar molt malament per aguantar, van quedar últims o penúltims i no van baixar de miracle, i aquest any ara estan líders i han guanyat amb una autoritat increïble. I la primera catalana, que s'apreta molt, perquè queda el Lleida en primera posició amb 36 punts, el Barça en segon amb 34, i el CEU, que no ha desaprofitat que la punxada del Barça ja està a 33, és a dir, que ha quedat amb una segona volta molt interessant.
I de segona catalana en destaques també un partit, el del 15 del Vallès contra els Enginyers, en aquest cas l'equip B.
Sí, que també els Enginyers B, que estaven invictes, que eren líders indiscutibles, i també han perdut d'un puntet al camp del 15 del Vallès. Vaja, sorprenent, però els Enginyers sí que tenen més coixí que el que tenia el Barça, perquè tenen 5 puntets encara de marge.
I avui dedicarem força minuts a la primera nacional, no?, per parlar de,
sí,
del Ponent, que va perdre amb el Rugby Fènix Saragossa 15-26.
Sí, també avui et parlo de 3 equips que eren invictes i ara ja no ho són.
Sí.
El Ponent també estava invicte, ho havia guanyat tot fins al moment. Era, i és per mi, el clar candidat a pujar, a quedar primer, i que va perdre a casa, a més, contra el Fènix, 15-26, dos equips que... Aquest era el primer partit de la segona volta, i encara no s'havien enfrontat perquè la primera jornada, que és quan els hi tocava ell jugar, es va suspendre el partit per uns problemes amb el camp de Saragossa. I, per tant, era el primer cop que es veien. I destacar que el Fènix va guanyar amb bastanta autoritat, tot i que el resultat no és molt avoltat, van guanyar, no còmodament, però vaja, que no van patir gaire. Mm-hmm. Van controlar el partit en tot moment... El Ponent no es va trobar còmode, no va poder fer el seu rugbi, i sorprenent, i una primera nacional que també s'apreta moltíssim. Estarà apassionant, la de primera nacional.
En aquesta categoria tenim un altre equip català,
tenim...
que està a dalt,
sí.
Que és tercer.
Els Sitges. Mm-hmm. Sí, tenim els Sitges, i jo la setmana passada vaig parlar amb el Pedro Castilla per saber la seva opinió de com estaria aquesta lliga, perquè havia acabat la primera volta i volia saber com ho veia ell, perquè hi ha molts equips, hi ha 6 equips amb un marge de 8 punts només. I li vaig preguntar al Pedro Castilla, l'entrenador dels Sitges, com veu ell el màxim aspirant a l'ascens, que és el Ponent.
Yo creo que tiene nivel para estar arriba, son un equipo maduro, toda la gente que tienen es muy experimentada y controlan prácticamente todas las fases del juego, ¿no? Tanto la estática como la dinámica, la verdad que son un equipo muy completo, ¿no?
Aquestes declaracions no n'hi vas agafar, perquè sentim la música una mica alta i si no escoltem malament em sonava Movie Play.
Sí, no, vam tenir algun problema. El lloc on havíem de quedar inicialment per fer l'entrevista, que era un lloc amb silenci, evidentment, no va ser possible, i llavors vam anar a un local on hi havia musiqueta de fons i, bueno, jo crec que s'entén bastant bé el que
sí,
diu, el que
sí,
passa
sí,
que se sent la música per darrere. Bé, hem sentit l'opinió de Pedro Castilla, que és un home que porta tota la vida jugant a rugby, per tant, la seva opinió és molt vàlida, del que diu sobre el Ponent, que té molts jugadors anglesos i molts jugadors argentins que viuen per allà a la illa, i això els hi puja molt al nivell. Són jugadors, a més, molt en forma físicament i que juguen al rugby pràcticament de memòria, perquè porten tota la vida jugant, tots ells tenen un nivell bastant similar i, per tant, s'entenen molt bé. Mm-hmm. Però, clar, ara amb la victòria aquesta del Fènix, tot ha trontollat una miqueta, i volíem saber, li vaig preguntar al Pedro, com juga el Fènix, perquè és com el gran desconegut, ¿no? Allà a Aragó tampoc se sap molt bé, i vaig preguntar com juga el Fènix.
És un juego totalmente contrario al Ponent, ¿no? El Ponent és un equipo muy, muy dinámico en su juego, y el Fènix es un equipo más limitado en cuanto a que basa mucha fuerza de su juego en la delantera, ¿no? Entonces, son un equipo también maduro, gente ya veterana, y con mucho control también de lo que es el juego cerrado, ¿no? Y cuesta mucho hacerle salir de su plan de juego, ¿no? También defensivamente son un equipo muy bien organizado, ¿no?
Un equip, per tant, molt dur, molt rugós. Però aquesta, jo no per insistir, per mi és apassionant tot el rugby, però no per insistir que amb la Primera Nacional estarà molt, molt apretada, perquè l'any que ve desapareix la Primera Nacional. Val? Llavors hi haurà un salt directament de la Primera Regional de cada comunitat autònoma a la Divisió d'Honor B.
Sí.
I per repartir els equips, el que han fet és que els tres primers classificats de la Primera Nacional pugen directament a la Divisió d'Honor B. I el quart i el cinquè jugaran eliminatòries, un amb el que baixa de Divisió d'Honor B i un amb el que puja a Primera Catalana. Per tant, la lluita aquest any per pujar serà molt, molt interessant i molt divertida.
I com perquè, la veu? Com la veu el Pedro?
Que això és el que volíem saber. Quins altres equips hi ha, a més del Ponent i del Fènix, per intentar pujar?
Y nosotros vamos a intentar estar ahí, si nos dejan. Y yo creo que hay otros equipos que no hay que descartarlos, ¿no? Yo creo que el ARPN viene con mucha fuerza. Yo creo que San Boy depende de su primer equipo y en la medida que... En la medida que tengan posibilidades de bajar a gente, no va a renunciar a subir. Y bueno, Girona también es un equipo que hace buenos partidos y que ha tenido mala suerte y no ha podido puntuar. Pero nuestro grupo es el más disputado de los tres de Nacional.
Per tant, sis equips per cinc posicions. Estarem molt atents a aquesta Primera Nacional per veure quins pugen i quins es quedaran a Primera Catalana.
Perfecte, Quico, moltes gràcies, i el mateix que li deia als companys de l'Estela de Bord, que passis un molt bon Nadal, d'acord?
Moltes gràcies, Dani, igualment.
Gràcies a tu.
Zona Mixta, esports a la carta. Bàsquet al dia.
Dues i 54 minuts, 6 minuts ben bons per parlar de bàsquet aquí al Zona Mixta amb l'Òscar Merino. Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Dani? Bona tarda.
Has descansat bé?
Sí, com sempre diria, sí.
Sí? Estàs en forma?
Sí, no?
Home.
Em veus malament o què?
No, t'ho dic més que res, que aquesta tarda tens una mica de marató, no?
Ah, exacte, sí.
Aquesta tarda dues hores de bàsquet al dia, de dos quarts de vuit a dos quarts de deu, perquè com que juga l'Espanyol, doncs...
Hem dit, escolta, ocupem aquesta hora.
Que valent que ets, sí senyor.
Sí, sí. Tenia ganes de fer ja dues hores de bàsquet, no? Per què no?
No, a més que...
Avui vas... el 30, eh? El 30 de desembre també en farem dues de seguides.
A més que vas molt fort, perquè, clar, estàs tenint uns protagonistes últimament de nivell. Enhorabona per l'entrevista d'ahir amb l'Albert Soler, que és l'exdirector del Consell Superior d'Esports i que és un dels tres candidats, o era, més ben dit ja, podem dir-ho en passat, era un dels tres candidats a la presidència de l'executiva de l'ACB.
De fet, va ser el finalista.
El finalista.
Van quedar dos, ell i Josep Maria Farràs, el director d'esports de TV3, i dimarts, en aquesta assemblea general extraordinària de l'ACB, entre ells dos, els clubs van decidir que el finalista havia de ser, i va ser Albert Soler, però a la darrera votació, doncs saps que hi ha un quòrum mínim que es necessita a l'hora d'escollir el president executiu, que és del 75%, és a dir, 14 dels 18 clubs ACB han de dir sí a aquella persona, i en aquest cas doncs, només en va treure 11. 11 sis, sis nos, una abstenció, per tant, Albert Soler no va poder ser escollit president executiu de la Lliga ACB, i un dia després, és a dir, ahir, doncs, passava pel bàsquet al dia, tenia els nostres micròfons, i reconeixia, entre d'altres coses, doncs, que el fet de que es faci o s'hagi fet ja se sabia, no? Però que es tornés a reiterar aquesta desunió dins del carrer Iradier, a la seu de la ACB, doncs no afecta o no és gens positiu per la credibilitat de la competició.
I aquest és el valor que ha de recuperar l'ACB, el valor de la marca com a tal, perquè això és el que li donarà fortalesa i que li permetrà estar en tots els escenaris i en totes les negociacions des d'una posició de fortalesa, de relació amb l'Euroliga, de relació amb els estaments públics, de relació amb els estaments privats, és a dir, de tenir la capacitat de convèncer els patrocinadors, però no perquè tinc jo la possibilitat, no, perquè tinc un producte que és bo i és competitiu.
Doncs és el que explica Albert Soler de què necessita la Lliga ACB, sobretot unió, entre tots els clubs, li dèiem, li preguntava si vaja, que amb 14 era suficient. La idea que sí, però millor que els 18, no? Apostin per una mateixa persona. Però hi ha tant d'interessos...
Jo crec que és gairebé impossible que tots els equips vagin a una. Estaria molt bé, però no passen gairebé cap competició, malauradament.
Ell ho deia, no? Si equips que s'enfronten cada setmana en una pista per uns objectius esportius, doncs fora d'aquestes pistes és difícil també que es posin d'acord. I de fet, va ser el grup encapçalat pel Real Madrid el que va dir no al Versoler. Madrid, Valladolid, Canàries, Saragossa, 7 clubs en total van ser els que no van acceptar la proposta d'Albert Soler com a director o president executiu de la CB, i tot plegat, insisteixo, i ho deia Albert Soler, afecta la imatge de la CB.
És preocupant pel bàsquet espanyol, és preocupant per la CB, perquè jo crec que la CB està en un moment delicat, no? Un moment en el qual... a més no pot passar molt de temps, perquè la credibilitat de la marca ACB pot anar-se perdent, jo no dic dia a dia, sinó hora a hora, no? I això no és bo pels 18 equips, no només pels 18 equips professionals de l'ACB, no és bo pel bàsquet en general.
Doncs una entrevista molt interessant amb l'Albert Soler, que va explicar doncs, clarament l'actual situació de l'ACB, i també va reconèixer que ell ja ha caigut definitivament de...
Sí, que no està ja a la carrera. Sí. Entén que si no el van votar dimarts, doncs difícilment el 20 de gener sortiria escollit una vegada més.
Doncs evidentment que estarem pendents aquí al Zona Mixta i al bàsquet al dia del que passi amb aquest escollit per la presidència executiva de l'ACB. I avui hi ha Barça-Budivelny.
Sí, per tancar 9... la primera fase de l'Eurolliga a les 9. Veurem, el Barça està classificat pel top 16. Falta saber si acabarà d'aquest grup a primer, segon o tercer. Si acaba segon, s'enfrontarà amb el Madrid al top 16. I si acaba primer o tercer, no ho farà, però sí se'l podria trobar als quarts de final. Veurem.
Sí, el Barça ha de guanyar i esperar a veure què fan CSKA i Fenerbahçe per quedar primer, segon o
tercer. Sí, perquè no depèn d'ell.
Molt bé, Òscar, doncs a la tarda amb dues hores de bàsquet. Aquí els nostres oients, doncs ja ho saben, poden seguir tota l'actualitat del món de la cistella i també l'inici d'aquest partit entre Futbol Club Barcelona i Budivelny Kiev, que es disputarà al Palau Blaugrana.
Avui a partir de 7:45.
És a 7:45?
No, el programa, dic.
Ah, vale,
de 7:45 a 9:45, el bàsquet a les 9.
Perfecte, Òscar Merino, gràcies.
Vagi bé.
Nosaltres tornem demà, més Zona Mixta, serà divendres. Tindrem moltes coses per parlar, de 2 a 3, que vagi bé. Adéu. Són...